Notícies.
Salutacions. Els habitants de Sant Cugat destinen més del 45% de la seva renda a pagar el lloguer, una xifra que supera el llindar màxim proposat per la Comissió Europea, que situa el topall en un 40%. Es tracta d'unes dades del 2022 extretes de l'informe d'indicadors de salut local elaborat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu que els consistoris puguin planificar de manera precisa i acotada la realitat de la salut pública. Segons ha assenyalat el diputat adjunt de l'àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la DIVA, Samuel Núñez. En aquest sentit, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha assenyalat que el 80% dels determinants de la salut no depenen directament dels serveis sanitaris i, per tant, es poden abordar des de la política local. L'envelliment poblacional, l'auge de les ITS i la salut mental entre els joves són alguns dels altres factors més destacats de l'informe que s'ha presentat aquest dimarts a l'Ajuntament. El DCB Club Voleibol Sant Cugat inicia la primera aventura europea i ho fa aquest dimecres a la pista del Ginebra a les 8 del vespre en els 32ens de la final de la CEB Cup. Les santcugatenques arriben a la cita amb la màxima il·lusió i ambició en aquesta estrena europea. El conjunt de Leo Passerín, nou inquilí de la banqueta, vermell i negre, destaca que tenen possibilitats de passar la següent ronda, però necessiten fer un bon partit per acabar la feina a la tornada. I ja es coneix la sentència de la jutgessa que instrueix el cas de la protesta feminista que va tallar les vies del tren a l'estació de Sant Cugat durant la vaga general del 8 de març de 2018. Un any i mig de presó per a cadascuna de les 7 encausades i un pagament de 26.169 euros de responsabilitat civil per un delicte de desordres públics agreujats. En no tenir antecedents, cap de les dones no aniran a presó. La solució judicial també preveu un any i mig d'inhabilitació del dret al refugi, al sufragi passiu, segons el document que les afectades han facilitat a Cugat Mèdia. I des d'aquest dimarts ja es poden sol·licitar els ajuts econòmics a l'habitatge. Amb una dotació de 19.000 euros, l'Ajuntament opta per posar la mirada als col·lectius vulnerables, com són les unitats de convivència monoparentals o en persones amb discapacitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Geroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Geroni de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Thank you. Faves comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat. Faves comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Passen 5 minuts de les 11 del matí. Obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimecres. I ho fem per parlar d'economia, del cooperativisme i l'economia social i solidària, que també tenen el seu espai en aquest magazín, concretament a la secció d'economia, perquè és una altra manera d'entendre precisament aquesta matèria. I per això avui l'estrenem amb l'Aina Serra, que és membre de la Politja. Què tal, Aina?
Bon dia. Hola, què tal? Bon dia.
Com estem?
Doncs molt contents d'estar aquí, la veritat. Feia dies que no venia a la ràdio, que hi havia passat unes quantes hores.
Es troba a faltar?
Sí, és bonic. Parlàvem de castells abans, avui parlarem d'economia social i solidària, amb doncs, molta il·lusió.
I per començar, si et sembla, podem explicar exactament què és la Politja.
Vinga, fem aquesta introducció. La Politja, diem que som el pol de les empreses, de les organitzacions de l'economia social i solidària de Sant Cugat. Què entenem per economia social i solidària? No? Nosaltres diem que l'economia social i solidària és un altre model econòmic, és una altra manera d'entendre l'economia, que el que fem és donar per suposat que les persones i l'entorn, diguem-ne, estan al centre. Són cobrir les necessitats de les persones és la raó última, és a dir, la raó genuïna, no? I més important del model econòmic, de l'economia social i solidària. I en què, i quan diem això, en contraposició a què ho diem, no? És a dir, el capitalisme. Que el capitalisme és un model econòmic que posa l'acumulació de capital, és a dir, que les empreses cada vegada tinguin més benefici, és el seu objectiu, és la seva prioritat. Per nosaltres no. Per nosaltres la prioritat és que les persones que treballen els projectes i l'entorn sigui respectat i sigui al centre.
Quin és el principal objectiu de la Politja?
Clar, llavors, què passa? Que aquest model econòmic es trasllada, es tradueix en cooperatives, a Sant Cugat, per exemple, cooperatives. Doncs tenim Arcbac, no? Una cooperativa d'habitatge. Tenim Polen Edicions, una cooperativa d'edició de llibres. Tenim Doble Via, una cooperativa de serveis a les persones. També tenim entitats, no? Tenim el Cugatenc, que és una entitat que, des de la perspectiva d'economia social i solidària, fa informació, fa actualitat, un mitjà de comunicació. Tenim una entitat que és Taller Jerònim de Moragues, que, des de la perspectiva d'una entitat de l'economia social i solidària, doncs, donen també serveis a les persones amb discapacitat. Per tant, tenim molts diferents tipus d'entitats que tirem endavant la nostra activitat tenint en compte aquest model econòmic. I què passa? Doncs que realment no en són moltes. És a dir, no és la majoria. És una, ara mateix, en l'economia catalana, l'economia social i solidària representa un 3% de l'economia, que és fort. És a dir, jo vull posar l'accent en dir, és fort.
Si ho comparem amb uns anys enrere, no?
No, i que sí que va creixent, sí. Però és fort que només sigui això. És a dir, m'estàs dient que només podem categoritzar un 3% de l'economia catalana com economia social i solidària, és a dir, economia que posa les persones al centre? Clar, és que ens hauríem de posar les mans al cap, perquè realment hauria de ser la raó última de tota organització, cuidar les persones que en formen part.
És que formem part d'un sistema que està molt arrelat.
Clar,
d'aquí la dificultat.
Clar. Per tant, quina és la conseqüència? I ara aniré a explicar la Politja, però quina és la conseqüència d'això? Doncs un creixent problemes de salut mental, de trastorn mental, de salut mental vinculat al món laboral, unes condicions laborals pèssimes, que això s'ajunta, a més, amb una crisi de l'habitatge que fa la gent cobra poc, el sistema immobiliari fa que els preus dels lloguers siguin caríssims, la gent no pot, per molt que treballi, no pot pagar el lloguer, no? Per posar un exemple concret. Per tant, estem parlant de treballadores, no? El sistema capitalista que genera treballadores que, malgrat anar a treballar 8 hores cada dia, no arriben a final de mes. Això és fortíssim. No poden pagar el seu habitatge. Això és fortíssim, no? Per tant, hem construït un sistema, per no parlar, a més, dels danys col·laterals de la producció capitalista, com és la contaminació o tots els residus que genera, que són uns costos que les empreses no integren com a cost seu. No, perdona, aquesta contaminació és el cost de la teva empresa. Hauria d'estar incorporat al preu de venda del teu producte, no? Per tant, el capitalisme ha generat una manera de funcionar que resulta que sembla que és evident, no? Que sembla que és obvi que el capitalisme és vàlid. Dius, perdona, en tots els 2.000 anys, 4.000 anys de història de les societats, de les civilitzacions, només hi ha hagut 200 anys de capitalisme. Per tant, perdona, lo normal és una altra cosa, no? El capitalisme és una cosa que ha estat imposada. Per tant, i torno al tema de la politja, per tant, què diem des de la politja? Doncs, ei, les empreses que estem tirant endavant des d'una altra manera de fer economia, com que no som gaires, escolta, trobem-nos i fem xarxa entre nosaltres. Per tant, creem un pol cooperatiu, un pol de l'economia social i solidària. Aquest, i és la politja, li diem així perquè, mira, perquè és un...
Perquè tira.
Perquè tira, perquè ens ajuda a tirar. Saps?
On us trobem físicament?
Mira, la politja té, com diguem-ne sempre, diem una doble seu. D'entrada... tenim una seu a l'ETSAP, que és l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, que està darrere de l'estació de ferrocarrils de la UPC, i la veritat és que aprofito per posar de manifest que gràcies a una aliança entre la universitat, la UPC, l'Ajuntament de Sant Cugat i la Politja, les cooperatives de Sant Cugat, tenim un espai de cotreball a l'ETSAP, a uns preus assequibles, per tant tenim uns despatxos a uns preus assequibles i tots els serveis de la universitat, doncs des de lavabos, internet, sales de reunions i menjador, perquè ens entenguem, no? Per tant, en aquest sentit sí que hi ha hagut una aliança interessant per tirar endavant aquest model en aquest espai. A més, com sabeu, tenim Cal Temerari, que és un espai molt més comunitari, és un espai on tot el que és l'economia social i solidària es treballa des de la comunitat, des dels projectes més comunitaris, no només aquells més empresarials, i també doncs, són projectes que també posen les persones al centre i ho fan des del punt de vista més tipus de les entitats i això. Intentem vetllar sempre per aquesta doble mirada, la més empresarial i també la més comunitària, i que convisquin les dues.
Abans parlaves dels socis d'aquelles entitats que formen part de la politja, i no sé si... m'imagino que sí, que esteu oberts a que s'incorporin noves entitats, nous socis... Com ho veieu en perspectiva, això?
Sí, des del 2020-21, que vam començar l'activitat de la politja, doncs hi va haver un nucli dur, que van ser Arcbac, Polen i Cal Temerari, que van engegar el pol cooperatiu. I la vocació que abans... Bueno, i després ens hi vam afegir la cooperativa La Sembra, que és des d'on vinc jo, que som una agència de comunicació, el Cugatenc, Doble Via, i l'Institut de l'Ecoedició. I a més, a la Rural de Collserola i el taller Jeroni de Moragues i Cíclica, que són tres cooperatives que no estan com a sòcies de la politja, però diguem-ne que en són col·laboradores. Mm. Val? Això perquè tingueu una mica el mapa. Llavors, estem obertes a noves incorporacions? Sí. És a dir, totes aquelles empreses o entitats que se sentin afins als valors de l'economia social i solidària, doncs parlem-ne d'estar enxarxats i de tirar endavant projectes conjuntament. De fet, abans, quan m'he anat per les branques perquè m'agrada molt xerrar, però especialment d'economia...
Especialment per establir, doncs... Sí. Quina és la filosofia, no?
Efectivament. La base. Doncs em deies, quins són els objectius de la politja, no? Doncs per nosaltres és, per un cantó, generar referencialitat a Sant Cugat de que hi ha un model econòmic possible, alternatiu al capitalisme, no? Generar referencialitat, que si tu ets una persona, que ets un emprenedor, que en diuen ara, no? Una persona que té endavant ganes de tirar endavant un projecte, et plantegis la possibilitat de dir, escolta, puc fer-ho? Des de té sentit, com puc fer-ho des del model de l'economia social i solidària? No estic sol. Hi ha unes entitats a Sant Cugat que ho estan fent. Si m'apropo a elles, doncs podré tirar endavant el meu projecte des d'aquesta perspectiva. Que això, de fet, voldríem que l'oficina d'atenció a l'empresa, no?, que hi ha a l'Ajuntament de Sant Cugat, incorporés aquest model com un model, no?, que assessorés des de la perspectiva de «Ei, munta una cooperativa en lloc d'una SL o una SA. Munta una cooperativa, no?». O, doncs això. Per tant, generar referencialitat, no? Que quan algú vol fer un projecte nou, pensi que l'economia social i solidària i el cooperativisme és una opció. Això és un cantó. Per un altre cantó, suport mutu, no?, entre les entitats membres. Com us deia abans, tirem endavant un model econòmic que ara mateix no és hegemònic, no és majoritari. Per tant, a vegades ens trobem amb situacions, per exemple... penseu que cuidar les persones i el medi ambient és una cosa, a part d'imprescindible i que ha de ser central per totes les empreses, és molt més car. Clar, si la gent té un sou digne, vol dir que el producte que nosaltres generem és més car. vol dir que nosaltres hem de cuidar molt com venem, hem de cuidar molt el nostre argumentari de venda, hem de ser molt ferms en explicar que les persones tenen, es mereixen uns sous dignes, no? I, per tant, això són idiosincràcies del nostre model econòmic que nosaltres les defensem, perquè més faltaria, no?, que paguéssim malament els nostres treballadors. No, home, no. Això és que si, llavors no tirem endavant aquest projecte.
Seria una contradicció.
Seria una contradicció. Però, clar, això té conseqüències. I com això, doncs altres, eh? És a dir, ser conseqüent, doncs, tirar endavant els projectes. I som els primers que tenim contradiccions i benvingudes i ens permeten obrir debats, eh? Però, bueno, doncs, tirar endavant un projecte empresarial amb un model econòmic alternatiu, a vegades és interessant tenir espais de suport mutu que ens ajudi a aprendre entre nosaltres. I per com... tant, perdó, no, l'última cosa. He dit la politja, referencialitat, suport mutu, i l'última cosa, generar nous projectes productius conjuntament. És a dir, què passa si ajunto una empresa de comunicació amb una editorial i una cooperativa d'arquitectura? Si ens ajuntes, què passa? Doncs generem nous projectes. Quins projectes? Doncs hem creat, per exemple, una assessoria per a empreses en temes de transició ecosocial. Doncs és un nou servei fruit d'ajuntar els serveis de tres empreses. Un altre dia ja en parlarem de l'assessoria en transició ecosocial.
Tindrem temps o potser no. O potser no. Aina, com es passa a la pràctica a aquesta manera de promoure aquest tipus d'economia, el cooperativisme? Com ho feu vosaltres aquí a Sant Cugat?
Clar, és a dir, jo diria que el que és més important és que quan vols tirar endavant una empresa des d'aquesta perspectiva, ho fas des d'una convicció que no és dir com em faig ric i de pas, escolta, si tracto bé les persones seré més ric. No, és al revés. És a dir, com a col·lectiu, com a grup de persones, com podem... és apel·lar molt sovint a la genuïtat del per què estàs fent les coses. És a dir, ei, som un equip, nosaltres a la Sembra som un equip de 10 dones contractades, no? Un equip de 10 treballadores. Escolta, quines són les necessitats d'aquestes 10 treballadores? I les has de tenir present, no tota l'estona. És a dir, si només tinguéssim present que les necessitats de les treballadores, després potser l'organització se'n ressentiria. És important quina és trobar l'equilibri entre les necessitats de les persones i el que requereix l'empresa perquè el projecte sigui econòmicament viable. Òbviament, no? Hem de trobar aquest equilibri. Però no vol dir, però no ho podem oblidar. Doncs, per exemple, en temes dels equips de treball, doncs cuidar molt les persones, les necessitats de les persones, les necessitats per donar resposta als clients, per exemple, una empresa de comunicació com nosaltres, doncs si no vas alerta, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, és un ritme, la comunicació, els mitjans de comunicació demanen un ritme que podríem tenir l'equip superestressat, per exemple, no? Doncs cuidem molt com organitzem els projectes, donar espais de creativitat a cada projecte, que tots els projectes es treballin per parelles perquè ningú estigui sol afrontant l'estrès, diguem-ne. Que estigui molt sistematitzat i si hem dit al client que li oferim A, no li oferim A++ més B, no? Que sigui A, perquè llavors, ei, si no, doncs un altre pressupost. És a dir, intentar cuidar molt els processos i les persones perquè no se'ns cremin, no? Doncs això és una cosa que forma part de la idiosincràsia, diguem-ne, de l'economia social i solidària i el cooperativisme. Però també és dir, ei, com puc fer nosaltres, com a la Sembra, com a agència de comunicació, no generem cap producte, però la gent de Pol·len Edicions genera un producte, no? Per exemple, que són llibres, o la gent d'Arcbac genera edificis, no? Doncs com fer-ho minimitzant els residus? Com fer-ho minimitzant l'impacte ecològic? De fet, la Pol·len Edicions, arrel d'aquest pensament, han creat l'Institut de l'Ecoedició, un institut, diguem-ne, de recerca que el que fa és promoure que els llibres, que tot el que s'edita, sigui ecoeditat, en temes de criteris de proximitat, en el producte...
Amb la informació corresponent en cada publicació perquè la gent entengui de què s'està parlant.
I a més, això, informant, no?, que tinc aquí davant una edició impresa, i justament té la informació de l'Institut de l'Ecoedició, no?, que et permet saber quina petjada ecològica té aquell producte, no? Doncs, Pol·len Edicions és un exemple de generen un producte en aquest, i com fer-lo, no?, per generar el mínim de petjada ecològica. Mm-hmm. Doncs.
No tenim molt temps i la pregunta és extensa.
Vale.
Perquè si parlem de cooperativisme, algú es pot preguntar, val, i com es prenen les decisions? Quins són els drets i els deures dels socis dins d'una cooperativa?
Val. Això en versió sintètica, no sé si tinc un o dos minuts. És,
un parell de minutets.
És difícil, però no. En tot cas, el cooperativisme, la idea és que siguin empreses on el màxim participades possible. Això vol dir que tot s'ha de prendre, totes les decisions s'han de prendre en assemblees, diguem-ne, llargues, extenses, on tot és molt difícil? No, escolta, en una cooperativa també hi ha certa jerarquia, també hi ha divisió de tasques i també hi ha... les decisions es poden prendre de manera àgil. La qüestió és, nosaltres el que fem és com una espècie de piràmide, no? Hi ha unes decisions genuïnes del sentit profund de la cooperativa, no? Que són com treballem, tal. Home, això t'ho planteges un
cop... Aquest és
l'ABC. Clar, i això t'ho planteges un cop cada 5 anys. I sobre aquest tema... 5, per dir alguna cosa, eh? Sobre aquest tema, doncs, en debatem en assemblea de sòcies, jo què sé, doncs cada 5 anys. Molt bé, allà podem fer una olla, no? Després hi ha temes més estructurals de com organitzem els equips, de... jo què sé, no? Que són unes decisions que també requereixen debat, però i, potser no és cada 5. Això potser cada 2 anys està bé revisar-ho. Doncs cada 2 anys parlem sobre aquest tema. I després, en segons quins espais. I té els seus espais definits. I llavors hi ha debats, per exemple, sobre projectes, sobre el dia a dia del projecte, que si tens clar el sentit profund de la cooperativa, si tens clar l'estructura i metodologies amb què treballa la cooperativa, els projectes poden tirar sols, diguem-ne. No cal fer una assemblea amb un gran debat cada vegada que tires endavant un projecte, perquè les persones que en formen part ja tenen els criteris i les directrius consensuades i poden tirar milles. Per tant, el dia a dia de la cooperativa es tira endavant com, bueno, de manera democràtica, participada i tal, amb respecte, òbviament, però no amb no diguem-ne amb assemblees de 80 persones debatent sobre un tema. No, doncs les dues o tres persones, en el cas de la cooperativa de sembra, les dues o tres persones, dones, que tiren endavant aquell projecte, doncs tenen els seus espais de presa de decisió. Escolta, ens reunim el dilluns, mitja horeta, i matem, i després anem treballant. Ho dic perquè hi ha molt aquesta cosa, no, de que les cooperatives ens passem el dia reunides.
Molt assembleari, no?
Molt assembleari. I la qüestió és, ei, quin és el moment on prenc cada decisió, faig debat sobre cada decisió i és en aquell moment, però després allò és sòlid, allò no es toca, no es revisa fins al cap que, fins que toqui, diguem-ne, no? Uh-huh. I això, per tant, és tan operatiu com altres empreses. I l'altra és que les persones tenen capacitat de participar, de ser sòcies, de ser part de la junta rectora de les cooperatives, per tant, tenen molt clar, tothom qui entra en aquesta cooperativa té molt clar quin és el seu camí per acabar estant a l'òrgans de director, de direcció i de presa de decisions. No és una cosa opaca.
Doncs aprofundirem de mica en mica. Cada 2 mesos coneixerem algunes d'aquestes entitats, coneixerem la manera de fer i aprofundirem en aquesta manera de fer economia. I ho farem aquí al Faves Comptades. Aina Serra, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Passen 25 minuts de les 11 del matí i sortirem de l'estudi, ni que sigui amb la nostra ment, perquè segur que hi haurà molts santcugatencs i santcugatenques que estaran molt pendents en la distància d'un club de la ciutat, el DSB Club Voleibol Sant Cugat, que precisament avui inicia la primera aventura europea i ho fa a la pista del Ginebra a partir de les 8 del vespre en els 32ens de final de la SEP Cup. Cugat Mèdia acompanya l'expedició santcugatenca i el que volem fer és apropar-vos la darrera hora del maig en un ampli reportatge d'aquesta cita històrica. Per tant, ens n'anem fins a Ginebra i connectem amb el nostre company Joan García. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Com esteu?
Doncs molt bé. El viatge aquest matí molt ràpid, molt dinàmic, pràcticament una hora i deu minuts. L'expedició va viatjar ahir al vespre, van arribar ahir al vespre i aquest matí han anat a fer reconeixement del pavelló, perquè hem d'explicar algunes curiositats que després més endavant sobre la pilota, per exemple, que és totalment diferent a la de la Lliga Iberdrola. Les jugadores ja han fet un reconeixement al pavelló, el tècnic Leo Passerini també ha estat parlant amb diferents integrants de la Federació Internacional de Vòlei. I bé, estem aquí al Hotel Port de Genève, a la població de Gaillard, que està a cavall entre França i Suïssa, i estem aquí a l'hotel, tranquil·lament asseguts, en dues cadires, amb una taula, i amb dues persones que s'han retrobat després de fa molts anys al vòlei Sant Cugat, i són personalitats ja d'aquest club. 35 anys d'història, i aquesta història potser no
s'explicaria
sense la seva presència. Doncs mira, primerament es tracta de la capitana de la Aina Berbel, que porta anys i panys aquí al vòlei Sant Cugat, ha estat a diferents etapes, ha jugat a diferents conjunts, a Logroño, a Barça, inclús amb la selecció espanyola a categories inferiors. I bé, la tenim aquí com a capitana i ja anem a preguntar-li
Joan,
aquesta cara alegre que té. Digues, digues.
No, si em permets, et volia preguntar un parell de coses. Primer, quantes persones s'han desplaçat amb l'equip?
Doncs 18 persones, concretament 18. M'ho acaba de dir el Leo Passerini, el tècnic del vòlei Sant Cugat, 18. Aquest és el nombre exacte.
I d'entrada una mica, això és una percepció personal, la que tindràs tu segurament. Quin és l'ambient que es respira en aquestes hores prèvies a la cita més important en la història del club?
Doncs de tranquil·litat, perquè al final, com que no és un acostum, és un fet aïllat, doncs es tracta de gaudir del viatge, de la convivència, de l'oportunitat de veure i viure una altra cultura com és la Suïssa en el plànol del vòlei. I bé, és un equip i és un club que tu saps perfectament, Carme, des dels seus inicis, que va començar, doncs, poquet a poquet, s'ha anat creant tota una estructura professional, el que podem entendre professional des de l'àmbit del vòlei. Pràcticament al principi sense recursos, ara una miqueta més amb l'ajuda de la Secretaria General de l'Esport i d'altres patrocinadors, però deixa de ser jugadores que treballen, poques es poden dedicar a això. Sí que aquest any s'han incorporat dues jugadores brasileres per donar un toc més internacional i reforçar aquesta plantilla, però bé, deixen de ser jugadores amateurs que han hagut algunes demanar permís a la feina per estar dos dies fora del seu lloc de treball. I bé, tot això és viure amb alegria, no hi ha cap tipus de pressió, la pressió la té el Ginebra, després t'explicaré alguns detalls que crec que és important que la nostra audiència coneixi sobre qui tindrem al davant, quin club és, perquè ha patit doncs una injecció econòmica i pràcticament ha canviat la cara de l'equip de la temporada passada aquest.
Molt bé. Doncs sí, quan vulguis. Saludem a la capitana i conversem amb ella, que ens expliqui una mica les sensacions i com veu aquest compromís tan important.
Doncs ja t'ho ha preguntat la Carme, ja l'has escoltada. Quines sensacions tenim hores abans d'aquest debut històric?
Doncs crec que ho has dit tu, no? Es va ser un ambient de tranquil·litat, de molta alegria, hem anat al pavelló, hem pogut entrenar, veure una mica doncs, tot, no? La pilota, les distàncies, una mica la llum també... I crec que ha anat molt bé l'entrenament, estaven totes contentes, hem entrenat amb ganes, i la veritat és que sensacions doncs, molt bones. Al final, ho has dit tu, no? Que afrontem aquest partit com a una experiència nova, que pràcticament bueno, només la Gomi ha viscut una experiència així, de jugar a nivell més internacional amb el seu club, no amb selecció, i tenim moltes ganes, la veritat. I de fet, bueno, tot l'equip ja portem aquests pocs dies que hem tingut per entrenar, amb perspectiva aquesta, no? De jugar contra Suïssa, d'afrontar aquest partit, punt a punt, 7-7, i que passi el que hagi de passar.
Si t'haguessin dit fa uns anys que estaríem ara aquí asseguts tranquil·lament en un hotel de Suïssa, potser ens diries, crec que no és massa correcta aquesta visió que tenim, no?
Sí, però bueno, al final jo crec que amb Sant Cugat, ara ja, després de tots els anys que porto aquí, crec que al final cada any és un any diferent i estem fent un creixement molt bo. Crec que aquests últims 4 anys s'ha vist, no?, hem passat de lluitar a places de baix una mica de permanència a passar a lluitar doncs, dels 6 primers equips, no? Llavors, sí que és una cosa que potser fa 8 anys s'hagués dit, ostres, ho veig molt lluny, no? Però aquests últims anys t'he dit, potser et diria, mira, és una de les experiències que crec que ens mereixem viure com a club i jo estic molt contenta d'haver pogut veure com tot, de com ha anat, no? Dels inicis, de com vam començar, fins ara, que és una mica la recompensa del treball que hem fet tots aquests anys i també és una mica la recompensa del que vam fer l'any passat, no? El treball aquest que vam fer amb el Rafa, amb totes les jugadores que aquest any tampoc hi són i crec que és una mica el premi, que també ens ho mereixem.
Avui saltis a la pista, te'n recordaràs d'algú, com t'imagines el fet de trepitjar i veure on ets?
Jo sobretot pensaré molt en el Rafa, en la Cami, la Carlota, la Maria, la Irene, que són jugadores que ens van ajudar l'any passat a poder aconseguir tot això, també altres jugadores d'altres anys, no? També és gràcies a elles. I no sé, pensaré també en tota l'afició que ens segueix des de Sant Cugat, crec que també per ells estan molt entusiasmats, estan molt emocionats i estan molt contents per nosaltres que puguem viure això, passi el que passi. I sí, jo pensaré sobretot en l'afició que ens segueix des de Barcelona.
I que hi ha un partit de tornada, per hem d'explicar que juga avui aquí i a les 8 del vespre, i la tornada serà dimecres vinent, 7 dies després, també a les 8 del vespre a Vall d'Hebron, i és un sistema de competició que no funciona per ser guanyat, sinó per partit, explicant i quedant ben clar que un 3-0 et dona 3 puntets, després, en funció de si perds 3-1 o 3-2, optes al punt, i que, bé, no és definitiu ni molt menys, avui aquí.
No, exacte. Llavors, clar, també passar el partit de tornada la setmana que ve, jo animaria a tothom a que vingués al pavelló de Sant Cugat a animar-nos, que és un partit molt important. Al final, crec que no sempre tindran l'oportunitat de poder veure un equip d'un altre país jugant allà a casa. I sí, sí, com tu dius, al final també ens ho juguem tot en aquests dos partits. Són molt importants i jo animaria a tothom que vingués.
Doncs, Aina, moltes gràcies per atendre'ns. Molta sort, tranquil·litat, bon ambient, i això segur que suma fora de la pista, però també a dins. Que vagi molt bé i un plaer.
Moltes gràcies.
Doncs aquesta és Aina Berbel, la capitana del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Carme, hores abans de disputar aquest partit referent, vital, històric per al club santcugatenc. I deixa'm dir-te també que cal afegir, en aquest cas, que quan parlem de 18 membres, sí, ens referim a tècnics i a jugadores. I al
o sigui, no hi ha familiars.
No hi ha familiars, no. L'equip ha viatjat totalment sol. Jo soc com de la família, ja m'ho dic.
T'han adoptat. Escolta, sí, Joan, tinc un dubte, perquè ara l'Aina ens parlava precisament del partit de tornada, que és el partit que esperem i que serà, jo suposo que més especial que fins i tot aquest primer, perquè es jugarà a casa. El dubte és, es jugarà al pavelló de Sant Cugat, al PAF 3, o a Valldoreix?
A Valldoreix. L'escenari habitual compleix els requisits i llavors està totalment homologat, o sigui que no hi ha cap problema perquè es pugui jugar a Valldoreix. El club encara no ha dit què vol preparar, però segur que tenen alguna sorpresa. Coneixent el Salva Vendrell, el president, i tota la junta directiva, doncs de ben segur que serà un dia especial, un dia històric, i començaran a moure peça. Però ja saps tu allò de l'esport, Carme, que... a vegades parla de remuntada, a vegades no, i potser doncs, si avui es fa un bon resultat, doncs encara serà tot més emotiu i més maco, no?
I pot quedar petit.
Si sempre tanquem el capítol... Pot quedar petit, sí, quedarà petit, segur. si et sembla, tanquem el capítol de jugadora, ens introduïm ja amb el rendiment esportiu, analitzar una miqueta el rival, aquest Ginebra. Aquest Ginebra, Carme, és un club que va néixer cap als anys 70, però ha patit dues refundacions. L'última va ser el 1987, pràcticament, el Servet i un parell de clubs més, i van fer aquest Ginebra. L'equip ha anat endavant i ha anat fent la feina, però ha arribat un punt que ha arribat una injecció econòmica molt i molt gran d'un patrocinador d'aquí, de Suïssa, i han canviat totalment la plantilla. La plantilla que l'any passat va aconseguir aquesta classificació per aquesta competició continental, la tercera, la continental que hi ha, és la Challenge Cup, doncs una forta injecció econòmica. He pogut llegir mitjans d'aquí de Suïssa on deien que l'objectiu era a la Lliga Domèstica finalitzar en el top 4 i a Europa molta ambició. Però aquí també hi ha un DSB Volley Sant Cugat que té moltes coses a dir. Oi que sí, Leo Passarini, tècnic del DSB Club Volleyball Sant Cugat?
Hola, chiqueta, buenas tardes. Sí, estamos muy ilusionados y aunque sabemos que el objetivo de Genève es pasar la ronda, nosotros creemos que tenemos muchas posibilidades de pasar. Creo que será un partido muy competido. No creo que estemos en menos condiciones que ellas, sino que la verdad que estoy muy ilusionado y sobre todo por todas las 7 semanas que hicieron de entrenamiento de estas jugadoras. Me han demostrado y yo les he dicho el partido contra Tenerife que estaban preparadas, se lo han creído y bueno, hemos empezado la liga muy fuerte.
Això t'anava a dir, ajuda i molt arribar a una cita europea guanyant el primer partit de la Lliga Iberdrola, 3-16-1, un Leo Passarini que ha agafat el relleu a la banqueta de Rafa Ruiz després de 10 anys, que precisament va ser el Rafa qui va substituir el Leo. Han fet com una cursa de relleu, Carme, al capdavant de la banqueta, però la veritat és que, el que deia, començar guanyant també per tu és important de cara a les jugadores, perquè aquest discurs, aquest treball, aquest projecte ja comença amb bon peu, no?
Sí, sobre todo aquí, ¿no? Que hemos ganado en Tenerife, que Tenerife siempre tiene equipo para intentar ser campeón de liga y este año no es menos, se han reforzado muy bien. Es verdad, como le he dicho a las jugadoras, jugar contra un Tenerife en la primera jornada para mí es lo ideal, porque son todas jugadoras nuevas que se están conociendo y nosotros tuvimos solo dos refuerzos de las 4 bajas que tuvimos y el equipo ya sabe lo que tiene que hacer y la verdad que ha sido así.
I el Ginebra, que em pots dir, a banda de la injecció econòmica, que vas mirar, això ho podem explicar, és una curiositat, a tornar als bots cercant jugadores i quan, de la temporada passada i quan has anat a la pàgina actual, has dit, aquí gairebé no queda ningú, no?
Sí, fue gracioso, porque apenas salió el sorteo de Ginebra, lo primero que hice fue buscar los partidos de la temporada pasada y es un equipito que podemos competir bien. Y el segundo paso fue entrar en su Instagram y cuando veo el Instagram las 12 jugadoras que tenían ya habían sido bajas y habían contratado a 12 nuevos. Entonces ya era buscar individualmente a las jugadoras y esperar que comience la liga para poder estudiarlos.
Parlant d'aquesta competició, la pilota és diferent, el pavelló, què t'ha semblat? Creus que pots jugar algun tipus de... d'inconvenient per vosaltres o és totalment adaptació i els dos equips no treuen cap benefici d'això?
A mí personalmente el pabellón me ha encantado. O sea, yo he tenido muy buenas sensaciones porque a veces entras en un pabellón y ahí ya la parte de jugador que he sido, entras y ves o muy grande o muchas luces o la grada tiene muchos colores, y eso para la recepción y para la lectura de balón puede ser complicado. Y este pabellón me ha transmitido todo lo contrario. Un pabellón pequeño, entre comillas, pero muy bien acogedor, buenas dimensiones, y la verdad es muy contento. Y con el tema de la pelota, sí que es verdad que cambia muchísimo. Es una pelota mucho más liviana, que vuela mucho, flota mucho para el tema de la recepción. Es una textura lisa que cuando se moja las colocadoras tienen un poco de problema. Pero bueno, ya venimos dos semanitas entrenando con esa pelota de mano derecha, pues las conseguimos y no creo que sea un problema.
Una de les curiositats, Carme, perquè et volia explicar, és que són 32ens de final d'aquesta sí. Challenge Cup, que és com es coneix col·loquialment en l'argot del vòlei europeu, i ja tenim rival, eh? Vull dir, no vull avançar esdeveniments, però el Leo ja ens ho ha confirmat, és el campió precisament d'aquesta CET Challenge Cup, d'aquesta Challenge Cup, que és un equip italià que ja està classificat per la propera ronda. I bé, Leo, explica'ns qui és aquest equip, que no necessita molta presentació, però sí per la gent que no segueix habitualment el vòlei, què ens pots dir d'aquest conjunt?
Bueno, primero hay que jugar hoy, jugar el miércoles que viene.
Home, però hem de buscar donar-li una mica de...
Una mica xulista, eh?
Havia que ponerlo...
Partido a partido, ¿no?
Sí. Havia que poner los pies a la tierra. Pero bueno, ahora si hacemos un buen partido y tenemos la suerte de jugar la próxima ronda, es un equipo que realmente es una ilusión jugar contra un equipo así. Es un equipo totalmente profesional, equipos que son jugadoras que solo dedican a esto, jugadoras que han jugado Olimpiadas. La verdad que es algo histórico realmente, porque hoy sí la cita es histórica, pero vamos a jugar contra un rival que seguramente hemos jugado con rivales del mismo nivel. Pero si logramos pasar contra un Kieri, nunca esta jugadora, nunca en mi vida está una cita así. Algunas sí en selecciones, pero en equipo, en club, creo que no.
Per tant, primer, hem de superar aquesta ronda i després ja arribar al somni italià, no?
Sí, sí, tal cual. Primero... pies en la tierra y hacer un buen partido hoy e intentar definir en casa.
Molt bé, et vull demanar un resultat per acabar. Quin seria un resultat ideal?
El ideal que juguemos contra Kieri dentro de dos o tres semanas. Això seria l'ideal.
El d'avui no et mulles.
No, no me mojo. Una victòria, va.
Molt bé, ajustada?
Sí, va ser difícil.
Molt bé. Doncs, Leo, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort. Avui també és especial per tu, perquè portes gairebé molts anys aquí, has fet diferents etapes, has entrenat a Elx, al Brasil, a molts jocs, i bé, avui també el teu petit cor, aquest cor vermell i negre, aquí també has creat una família, suposo que un dia especial per tu, eh?
Sí, la verdad, escuchaba a Ena hablando y la sensación que tenía yo era como que el año pasado también lo había clasificado yo, ¿sabes? Al final lo lleva Rafa, lo llevo yo, lo llevo y que lo lleve, o sea, lo lleva San Cugat. Son muchos años aquí, he entrado creo, si no me equivoco, 2009, 2010, un año después de Rafa, y hemos llevado desde infantil hasta el primer equipo, y la alegría que tenía el año pasado, la misma que tuvo él, y seguramente él está allí queriendo que lleguemos lo más lejos posible.
Heu intercanviat dos papers, l'any passat tu portaves el Superliga 2, i tu aquest any doncs, fas el salt al primer equip i Rafa l'inversa. Digues, Carme, perdona.
No, Joan, que ens queda molt poc temps, estem fora ja de l'espai que disposàvem, i sí que ens agradaria saludar molt ràpidament el president. El tens?
El president, mira, el president se m'ha escapat. Estava aquí parlant.
En tot cas.
Mira, m'apropo superràpid. Sí, una pregunta. Salva Vendrell, president del Vòlei Sant Cugat, en directe pel magazín Faves Contades. Bé, què esperem d'aquest partit, d'aquest somni, d'aquesta història? Ràpidament.
Bueno, esperem que ho digui. Al final és, ho comentàvem l'altre dia també, al final és primer cop en 35 anys d'història del club i per tant, doncs, gaudir de la competició. Tant de bo podem fer el pas a 16 de final i gaudir, que com que gaudeixin els entrenadors, les noies, totes.
A Valldoreix està grossa la setmana.
Sí, tant, tant.
Hi ha alguna... s'està preparant alguna cosa?
Estamos en ello, també depèn molt del resultat d'avui, eh?
Molt bé. Sí. Doncs gràcies perquè no tenim més temps i anem parlant.
A vosaltres.
Doncs, Carme, ràpid com un coet.
Gràcies, no gràcies. Avui a les 8, a la pista del Ginebra. Ginebra, Club Voleibol DSB, Club Voleibol Sant Cugat. Esperem aconseguir un bon resultat, però sobretot esperem a la tornada la setmana que ve. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a tu, Carme.
Bon dia.
Bon dia.
A
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
En el tram final d'aquest Faves Comptades de dimecres, temps per parlar de gastronomia. I avui l'espai el farem en companyia de Nacho Ballesta, que és director de l'agència de comunicació de Foodtellers, especialitzada en projectes d'alimentació. Quan li vaig preguntar, Nacho, com vols que et presenti? Em va dir això, però el primer que em va dir, diu, algú que es preocupa pel que mengem i com ho mengem, però en especial pels més petits.
Correcte.
Què tal, Nacho?
Què tal? Bon dia, com esteu?
Avui parlarem d'un producte que jo no conec ningú que no li agradi.
Sí?
Jo no conec ningú.
Jo...
Tu no coneixes algú?
Jo diria que tampoc.
No coneixes?
No, no diria que...
És difícil que...
Sí.
Que
no agradi. I si no t'agrada, ets poc de fiar, crec.
Sí?
Això és com els gossos. No m'agraden els gossos. Com? Saps? No sé, eh? Bueno, igual.
De què parlem avui?
Doncs mira, parlem d'un... No és ben bé un producte, com deia, sinó que jo crec que és un plat, una recepta, un, no? Digue-li, no és un ingredient, vale?
Sí.
Sinó que és algo que mengem, lògicament, perquè d'això va la secció. I si jo us digués que estem parlant d'algo que és està sota la visió de la UNESCO, no? Ha sigut reconeguda com per la UNESCO com un bé immaterial de la humanitat a l'any 2017, per exemple, no? Que a l'any es consumeixen prop de 5 bilions en bé.
Que bèstia, no?
En tot el món, vale? O sigui, és el plat, per dir d'alguna manera, més consumit, no el producte, repeteixo,
sí.
Més consumit, el producte és l'arròs, lògicament, més consumit del món, que habitualment hi ha diferents varietats i que...
Per tots els gustos, diríem.
Per a tots els gustos, i que acostumen a tindre nom de dona. De fet, la més coneguda té nom de dona, vale?
Sí.
Bueno, i que aquesta més coneguda deu el seu nom a la reina Margarida de Savoia, vale? No sé si són suficients pistes. És com una mica eclèctic tot, no? Una mica ambigu, però fonamentalment...
Desvellem-ho
sí, ja, no? Sí. Sí, estem parlant de la pizza, lògicament, no? Bueno, lògicament, vaja. No. La pizza, com us deia, és un producte que ha sigut reconegut fa el 2017 per la UNESCO com un bé immaterial per la humanitat. És el plat, la recepta, la preparació, digue-li com vulguis, no, repeteixo, no matèria primera més consumida del món. És originària d'Itàlia, i això és irrefutable, perquè hi ha, no, que si la pasta ve de Xina, que si no sé quantos, que bueno, sempre hi haurà mil teories, però sí que en aquest cas, i més concretament de Nàpols, no? Els seus inicis són de Nàpols. Jo amb aquesta secció, quan ho vam plantejar, a mi m'agrada parlar de menjar en general. Ni no soc gastrònom, no soc expert, no soc...
Però t'agrada i gaudeixes del
correcte,
menjar.
Com ho pots veure.
Com molts.
Com pots veure, sí, exacte. No? Llavors, se'm va ocórrer el tema de la pizza perquè fonamentalment, a part de que és pues això, no? el menjar, per dir-ho així col·loquialment, més consumit al món... al món, valga la redundància, s'entreguen cada any uns premis internacionals i nacionals per països, sí, i internacionalment, no? I aquests premis, els més reconeguts, els entrega una organització que vetlla per, pues, perquè la tradició de la pizza, etcètera, continuï, que és el 50 Top Pizza, no? Que és com existeix el 50 Top Restaurant, no? Que és la que autorga, i després està la llista d'estrelles Michelin, bla, 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 Sol, Repsol,
sí,
i totes aquestes coses.
Vulguis.
Exacte. Però sí que específicament amb la pizza, a més, té una solvència, no? Perquè està vinculada, pues, a moltes organitzacions vinculades amb la pizza, amb la gastronomia, amb Itàlia, etc. I és per tot el món, repeteixo. Doncs aquí a Sant Cugat tenim dues pizzeries que estan reconegudes dintre d'aquest 50 Top, no a nivell mundial, sinó a nivell estatal. ¿Vale? Una d'elles està en aquest mateix carrer, que és el Mecànic, uh-huh. ¿Vale? I l'altra és el Garden Pizza. Amb dues estan, com us dic, reconegudes dintre d'aquest rànquing. No és que sigui primera, segunda, o quarta o cinquena, sinó que, bueno, estan dintre d'aquesta llista.
Seleccionades, diria.
Correcte. Uh-huh. Llavors, sí que el Garden està dintre del que són, crec recordar, perquè tenen diferents pizzeries, no? És a dir, no són pizzeries independents, ¿vale? Sinó que són com cadenes, ¿vale? Que estan reconegudes, mentre que el Mecànic està reconeguda, perquè únicament és una, com pizzeria independent, ¿vale? Llavors, aquest mèrit, aquest reconeixement, que és el que engloba, pues, lògicament que es cuida i es tracta el producte i es fa la pizza d'una manera tradicional, artesanal, ¿vale? De fet, el títol exacte és les 50 millors pizzeries artesanes de, en aquest cas, de l'Estat, no? D'Espanya, no?
Però el concepte artesà què implica? Per exemple, sí. Ho dic perquè, clar, ens fem farts, per exemple, ja no només parlant de pizza, no? Mm-hmm. El pa, moltes coses que són artesanes, però que, vull dir, de vegades no és ben bé
no
així.
No és ben bé artesà, exacte. Aquí al nostre país, des de fa uns anys, s'ha començat a regular el terme d'artesà, vale? Dintre del menjar. Sí que a França ja fa molts anys que... Tu no podies dir que el teu pa era artesà, o sigui, artesà què vol dir, no? Això ho ha de testificar i ho ha d'aprovar el gremi, no? De flaquers, en aquest cas, i tal. En el cas de la pizza, fonamentalment és que els ingredients que estiguis tractant, que estiguis fent servir, siguin ingredients tradicionals, que hi hagin la menys quantitat de producte ultraprocessat, etc. En el cas de la pizza estem parlant que la pizza és un producte que la seva base, abans parlàvem, no?, de la reina Margarita de Savoia, ¿vale?
Sí.
que és la pizza més coneguda, no? La pizza Margarita és una base de farina, aigua, oli d'oliva verge extra, i dintre de la pizza porta el que és el tomàquet chambarzano, que és un tomàquet que es produeix amb la falda del Vesuvi, no? Que a més és un terreny molt especial perquè el terra és molt volcànic, etc. El fàbrega, i mozzarella, un formatge, no? Mozzarella, pot ser o la fio de latte o la mozzarella habitual, ¿vale? Però sí que en aquest sentit el que es vetlla és que perquè es facin servir aquests ingredients, no? I que la forma també de tractar-la i de fer-la sigui la forma artesanal, ¿vale? En el cas de, per exemple, el mecànic, que jo és el que tinc més referència, pues sé que, per exemple, la massa, que és al final quasi el més important que pot tindre una pizza, té un procés de 72 hores de fermentació. ¿Vale? O sigui, és una massa mare, realment, no? Amb això, pues aquí ja estàs introduint un factor artesanal, no? No és una producció industrial, per dir-ho d'alguna forma. És a dir, al matí faig massa i al vespre estic fent pizza, no? ¿Vale? Sinó que aquí hi ha un procés. En el cas del Garden, crec que aproximadament també són 48, i perdoneu que no sàpiga la data concreta, però crec que també és lògicament és una massa mare, crec que som entre 48 i 72 hores també de fermentació. ¿Vale? Sempre fent servir això, farines naturals, que no tinguin químics, etcètera, etcètera, no? És a dir, cuidant tot el procés.
El fenomen de la pizza és que jo mentre anava escoltant, és veritat que s'ha estès a tot el món. Tu te'n vas a qualsevol lloc del món i trobaràs una pizzeria. Que les més bones són a Itàlia? No ho sabem. No ho sabem. Tampoc no, jo no acabaria de...
No, de fet...
De dir així, eh?
Exacte. De fet, actualment, segons el 50 Top Pizza, la millor pizzeria del món no està a Itàlia, sinó que està a Nova York. Vale? O sigui, cada any es va escollint. La segona millor del món està a Barcelona, que és la Sartoria Panatieri, ¿vale? I l'any passat va quedar la tercera, crec, i aquest any ha quedat la segona, ¿vale? O sigui que no té per què, no? Al final, també, jo crec que els italians són com els gallegos, no?, que estan per tot arreu, i llavors s'han extès per tot el món, no?, i possiblement el propietari, ara no ho sé concretament, però el propietari d'aquesta pizzeria de Nova York igual és d'ascendència italiana, segur.
Sí, sí. Una coseta molt ràpida. La pizza accepta tot tipus de producte?
No. No, i aquí...
Ja saps per on vaig.
Sí, sí, tu, absolutament. Hi ha la lliga de la pizza amb pinya, la pizza hawaiana, la pizza con kiwi, la pizza... Però fonamentalment la pizza amb pinya, no. Des del meu punt de vista, lògicament, aquí hi ha discussions i hi ha debats, és com la truita de patata amb ceba o sense ceba. Bueno, jo crec que aquí ja és inclús pitjor, no? És quasi un atemptat, no? Perquè realment el menjar és cultura, estem parlant de cultura, de tradició, no? I si està molt bé la cuina de fusió, i jo sóc un abanderat d'ella, i m'agrada, i tot el que tu vulguis, però crec que hi ha coses que no, no. I ja si vols amb un to més distès i més cachondo, no? Us recomano un perfil a Instagram que es diu Pizza Activist, no? Que és una persona que es dedica a fer bandera i el seu claim, no? El seu eslògan és dir no a la pizza, a la pinya, a la pizza, no? Ho posa en anglès, say no to pineapple and pizza, i fa samarretes i les ven i fa grafitis i va per tot el món, pues això, amb aquesta bandera, no? De lluitar una mica per la tradició. És com, pues, aquí, no?, quan posen chorizo a la paella, ens posem, no?, el senyor Jamie Oliver fa uns anys ho va fer i ens vam tirar tots al coll, pues una miqueta seria el mateix. Bé, aquí...
Raro, eh?
Raro, raro.
Molt sí. Raro.
Sí, bueno, però al final digue-li d'una altra manera, digue-li arroz con cosas, no?, o digue-li, jo què sé, no sé, una massa amb fruita, no?, no sé, jo què sé, una coca de lo que tu vulguis, però no li diguis pizza, perquè realment...
I tu tens clar quin és l'èxit d'aquest aliment? D'aquest plat?
Jo crec que, com la majoria dels plats que tenen èxit, és que és un plat molt bàsic, molt senzill, de fet, ja et dic que és un plat que va néixer als carrers de Nàpols, i per fer-ho no necessites pràcticament... O sigui, els materials que necessites, no?, els productes són molt, molt, molt rudimentaris, molt bàsics, no? I és relativament, encara que no ens ho sembli, és relativament senzilla de produir, no?, de cuinar. Per altra banda, a nivell també sí que és cert que han sorgit com moltes pizzeries, no?, i tornem una mica a el que comentaves al principi, d'artesano, no artesano, no?, amb les fleques i els forns de pa, va passar també el mateix en el seu moment. Però és un producte que a nivell de costos és relativament reduït, no? O sigui, tens un, pots tindre un marge relativament gran, no? Per això també existeixen aquestes grans cadenes, no? Bueno, que no les nomenaré.
Sí, ja les coneixem.
Exactament. Vale? I com bé deies també, tu és un plat que, tu deies, no conec a ningú que no li agradi.
Grans, petits, al final a tothom li agrada, no?
Sí, és quasi pràcticament com un, digue-li, entrepà, no? I que hi té fet i produït d'una altra manera, lògicament, cuinat d'una altra manera, però al final els ingredients són... És com un pa amb tomàquet, no? Uh-huh. El tomàquet, oli, farina, no?
Nacho, continuarem parlant en successives sessions. Ens acompanyaràs al llarg d'aquesta temporada al Faves Contades i parlarem d'altres plats, d'altres qüestions relacionades amb el món de la gastronomia, no?
Sí, de l'alimentació. De fet, un dels temes que m'agradaria tocar pel proper mes, si us sembla bé, és parlar de la pagesia coixerola.
Sí. Mm-hmm.
Jo crec que és molt interessant.
Has provat el tomàquet mandó?
Home, i tant.
Amigo.
Sí, sí, sí. Sí.
Amigo.
Treballem amb ells, hem treballat amb el col·lectiu.
Molt bé.
I crec que uh-huh. és interessant.
Doncs ho deixem aquí. Nacho Ballesta, director de l'Agència de Comunicació de Food Tellers. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
I fins a la propera. I aquí s'acaba el Faves Comptades d'avui. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Servimat t'han ofert al Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es. Ràdio